Continguts en xarxa.
Investigadors de la Universitat de Barcelona han descrit el funcionament del fàrmac que tradicionalment s'havia fet servir per lluitar contra la grip. L'objectiu, descobrir per què ha deixat de funcionar i començar a treballar en un fàrmac que pugui servir per lluitar contra la versió actual d'aquest virus. Per parlar-ne, hem anat a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona per trobar-nos amb en Santiago Vázquez i en Javier Luque, dos dels investigadors que hi han participat. Comencem parlant del vostre treball, que consisteix en descriure com funciona aquest fàrmac.
Sí, a veure, penso que per entendre una mica el treball, que clar, és una mica especialitzat i per tant perquè la gent li sigui més fàcil d'entendre, s'ha d'explicar primer bé quina particularitat té el virus de la grip que el diferencia d'altres virus que tothom conec, com el virus del sarampió o, no sé, el de la verola. Aquests virus són virus que un cop que tu pateixes la malaltia, normalment de petit, i tot això el coneixem molt bé, doncs tu no tornes a tenir la malaltia. Per què? Perquè tens la infecció i el teu cos desenvolupa una defensa que la té gairebé de per vida i, per tant, és relativament difícil tornar a agafar aquestes malalties dos o tres cops a la vida. És a dir, el cos genera una defensa. El que passa és que el virus de la grip és un virus que té molta tendència a canviar, a mutar, el que diem experimentar mutacions. Llavors, què passa? Que tu pots tenir el virus de la grip al 2012, aquest virus el 2014 ha canviat, o el 15, i pots tornar a tenir la malaltia. I això et pot passar 2, 3, 10 vegades al torn de la vida. I això és una cosa que el diferencia de les restes de les malalties víriques. D'altra banda, una altra diferència que té el virus de la grip és que el virus que infecta els humans és relativament diferent d'altres virus de la grip que infecten porcs, ànecs i altres tipus d'aviram, no? Llavors, què passa? Que en alguns països, com per exemple la Xina, el sud-est asiàtic, on es donen unes condicions d'humitat i on la gent doncs, conviu amb els porcs, amb els ànecs i tot això, és possible que a vegades un virus que està infectant a un porc, és a dir, el virus de la grip del porc, es recombini amb el virus de la grip humana o amb el virus de la grip de, no sé, del pollastre. No? D'aquesta manera es genera un virus nou de meitat origen humà i meitat d'origen de porcí, per exemple, que és relativament molt més nou per l'espècie humana i que quan es transmet entre els humans pot donar malalties molt més greus i que, a més, agafa el sistema immunitari humà completament desprevingut i llavors dona lloc a epidèmies que el que s'anomenen pandèmies, no? Perquè són a nivell mundial. No?
Per tant, en algun moment ha servit per tractar la malaltia?
Sí, sí, efectivament. Durant molts anys, és un fàrmac que és dels anys 60, i durant molts anys va ser un fàrmac que es va fer servir, no molt, perquè normalment era un fàrmac que es donava només a persones que tenien ja problemes, no? A persones que tenien problemes d'immunocompetència, persones ja de certa edat, nadons, però va tenir èxit. El que passa és que de fer-ho servir durant molts anys, al final el virus va trobar, diguem-ne, una mutació que el va fer resistent a aquest fàrmac. I ara per ara, de fet, les autoritats sanitàries desaconsellen fer servir aquest fàrmac perquè no té utilitat, no?
També heu descrit per què no funciona.
Sí, o sigui, bàsicament la nostra feina, el que perseguíem és comprendre quin és el mecanisme d'acció d'aquest fàrmac i per què hi ha soques on no té cap mena d'efectivitat, no? I bàsicament els estudis que hem dut a terme entre els nostres grups de recerca doncs, ens han permès comprendre aquest mecanisme saber com actua el que seria la soca salvatge i després també identificar, tenir una base per explicar el motiu de l'acció de determinades resistències degudes a l'aparició de mutacions en bueno, la seva diana farmacològica.
Un cop analitzat aquest fàrmac, podem dir que hi ha esperança de cara al futur per poder solucionar o per poder trobar noves maneres de lluitar contra la grip?
Sí, òbviament no de manera immediata, perquè ara precisament arriba la feina més complicada, no? És a dir, havia un problema i com a mínim ara hem identificat per què el fàrmac, com actua el fàrmac i per què ha deixat d'actuar en les soques resistents al fàrmac, no? Llavors, ara el que hem de dissenyar és un nou fàrmac que sigui capaç de, amb el coneixement que hem adquirit, no?, doncs evitar el mecanisme que té de resistència al virus.
Uh-huh. I per què, d'una forma senzilla i més o menys explicativa, per què no funciona el fàrmac? Què és el que heu descobert amb aquesta anàlisi?
A veure, molt fàcil, i potser després el Javi pot donar una mica més de detall. Molt fàcil. El virus té un canal, diguem-ne, no?, que necessita per la seva multiplicació. El fàrmac en qüestió el que feia era bloquejar aquest canal i el que va fer el virus va ser canviar la mida del canal de manera que el fàrmac, el TAP, no?, que evitava la funció del canal, doncs ja no funciona, no? És com si vols tapar una ampolla de cava amb, no sé, amb una de no sé, de cervesa, no? Bé, no sé, no?
Amb un tap més petit del compte,
per dir-ho així. Amb un tap més petit, sí.
Per tant, pels costats pot passar...
Clar, pot passar.
Sí. Pot passar tot el que vulguis.
Sí, no sé si vols afegir una mica.
Sí, només un comentari, que en principi també el que volem per desenvolupar tractaments més eficaços és dissenyar compostos que siguin multidiana. O sigui, perquè fins ara aquests compostos actuen a nivell d'una única diana, que és aquest canal que ha esmentat el Santi, però el que volem és modificar una mica l'estructura del fàrmac perquè pugui tocar dues o més dianes. I d'aquesta manera, tot i que per cadascuna no sigui molt potent, el que esperem és que hi hagi un efecte de sinergia i aleshores tinguem un compost amb un perfil farmacològic molt més potent i efectiu en contra d'aquest virus.
Per dir-ho d'alguna manera, menys especialitzat, però que pugui atacar més fronts.
Sí, això mateix. És a dir, és parlant de futbol, que moltes vegades la gent entén, és que com si el defensa vol arribar doncs, al davanter, li pots entrar al genoll o li pots entrar al turmell, no? Doncs, si li entres al genoll, potser, no sé, salta i evita el teu atac, però si li entres a dos llocs, potser és més complicat. Ja sé que és una mica bèstia, no? Però...
Sí, al principi no tenim ganes de lesionar ningú.
però nosaltres sí que tenim ganes de lesionar el virus. Sí, sí, sí que tenim ganes d'això. I atacar en dos llocs és normalment més efectiu que si només ataques a un. De fet, en el cas de la teràpia del virus de la sida, és el que es va fer atacar el virus a diferents dianes i d'aquesta manera s'ha aconseguit que una malaltia gairebé mortal fa uns anys, doncs ara sigui una malaltia, home, en la que es pot, diguem-ne, conviure relativament, eh? Relativament.
Parem un moment que acabi la impressora. Els errors. Vale. I aquest nou sistema d'atacar el virus de la grip, comentàveu abans que es tracta d'un virus que canvia molt i que a més té diverses soques i funciona diferent. Aquesta aproximació més genèrica, per dir d'alguna manera, pot servir també davant d'una cosa que canvia tant, ens podria servir per elaborar una cosa més com amb un sol fàrmac o amb una gamma més petita, atacar més coses.
Sí, exacte, aquesta és la idea. Si només ataquem una única diana, aleshores el virus ho té relativament fàcil per poder dissenyar o cercar alguna mutació que li permetia sobreviure enfront de l'acció d'aquesta gent. En canvi, si toquem dos dianes, per exemple, o tres, aconseguim tocar tres dianes, que seria molt difícil, però doncs, aquest fàrmac multidiana faria que el virus ho tingués molt més cru per poder fer multiresistències. I per això sospitem que, malgrat que no siguin gaire potents, aquest efecte tindria, o sigui, tindria un efecte multiplicador i tindrien tractaments més eficaços que podrien compatibilitzar-se doncs, amb altres tipus d'aproximacions terapèutiques com vacunes, etc.
De fet, per tant, tindríem tant la vacuna, que és el que, la manera com es lluita ara mateix contra el virus en col·lectius que són especialment sensibles, i un fàrmac per quan ja t'has contagiat de la grip.
Sí, sí, la vacuna, i això s'ha de dir clar, és la primera mesura, la més efectiva, i continuaria sent la mesura de l'acció, tot i que tinguéssim el millor fàrmac del món. El que passa és que n'hi ha col·lectius en els que les vacunes no es poden fer, no es poden emprar, malauradament. Una persona immunosuprimida, si té un problema de la seva immunitat, una vacuna no li farà res. D'altres vegades, altre problema és que cada vegada que es genera una soca resistent o una soca diferent, millor dit, la vacuna deixa de ser efectiva. Llavors, entre que coneixem com és la soca del virus i es fabrica la vacuna, passen uns mesos, no? Llavors, durant aquest temps estem una mica doncs, desarmats, no?
Per tant, fent un resum una mica general d'aquesta conversa que hem tingut, el que heu fet és agafar el fàrmac que hi havia hagut fa anys i que ha deixat de funcionar, perquè, com explicaves abans, hi ha hagut un canvi en una mida del canal, per tant, ara no aconsegueix tapar tot el que hauria de tapar, i el que esteu treballant ara és en una espècie de fàrmac que el que faci, no, una espècie no, en un fàrmac, que el que faci sigui atacar diversos models de grip, de forma menys, potser menys agressiva que si només anéssim per un, però que d'aquesta manera també pugueu fer-ho d'una forma més, amb un sol fàrmac, pugueu atacar més d'aquesta grip que tant muta.
Sí, exacte, molt bé, sí, sí, sí.
Doncs una vegada hem fet aquest resum, Santiago Vázquez i Javier Luque, moltíssimes gràcies per rebre'ns i fer-nos aquesta explicació d'un tema molt complicat d'una forma prou senzilla i prou planera. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Al POU. Continguts en xarxa.